Bon dia, amics de la veu de Navàs. El programa Ciència a l'abast de tothom, volem parlar avui de la formació. Molts dels nostres joves es troben ara immersos en exàmens i en la decisió d'iniciar el curs vinent uns estudis potser a la universitat. Tot un canvi per ells i també per les seves famílies. Marxar de Navàs, per primera vegada, possiblement, o a la millor buscar pis a Barcelona, conèixer nous amics, pujar i baixar, hores a la carretera, la millor dificultats per adaptar-se. Doncs volem dedicar aquest programa del mes de juny a informar, a donar a conèixer algunes possibilitats que es presenten davant d'una decisió tan cabdal com pot ser posar nom al que vull ser i em vull dedicar durant la meva vida activa. L'hem titulat Formació pel demà. I abans d'endinsar-nos en el món de la universitat, que és el que més tractarem, jo crec que serà bo conèixer alguns dels reptes de les revolucions, de les noves tecnologies i activitats que se'ns presenten avui dia. És obvi que jo em referiré més a la ciència i a la tecnologia perquè és el meu camp de treball, però mirarem de no descuidar altres possibilitats. D'una manera, davant nostra tenim una colla de reptes, una colla de revolucions a l'inici d'aquest segle. En el passat, potser la revolució més important va ser tot el tema de l'energia. L'home va intentar fer treballar les màquines, des de la màquina de vapor fins ara. Actualment potser estem immersos a la revolució de la informació, a la capacitat d'accedir a molta quantitat d'informació. És l'era del xip, d'alguna manera. I el futur tot apunta en què serà l'era de la bioenginyeria, o sigui, la capacitat d'intervenir sobre l'espècie humana. Això ens ho ha disparat tota la radiografia del genoma humà que coneixen tots vostès. Per tant, amb aquestes premisses, jo voldria donar unes pautes de lo que podria ser la formació i les necessitats de treball en el dia de demà o no, en un futur no llunyà, segons el que veiem ara, podríem dir en aquest començament de segle doncs, 21, que fa pocs anys que l'hem iniciat, no? Hi ha un gran camp, segur, de formació i de treball, que és les noves tecnologies de la informació i les comunicacions. Hi ha les denominen les TIC, tecnologies de la informació i les comunicacions, que tenen com a base l'electrònica i la microelectrònica per generar la informació que necessitem a través del xip, aquest petit dispositiu que té tanta capacitat de treball i de combinacions. A més de l'electrònica, hi ha la informàtica per processar aquesta informació, per emmagatzemar-la en grans ordinadors. Mai a la història de la humanitat havíem tingut tanta informació acumulada com ara. I tenim un tercer element amb aquesta nova tecnologia de les TIC, que són les telecomunicacions per transmetre aquesta informació, diguem, a tot el planeta. Les xarxes de fibra òptica, els satèl·lits, doncs fan que una vegada generada per l'electrònica, processada per la informàtica, no tinguem cap mania en poder-la transmetre a distància a una velocitat doncs, vertiginosa. Tot això crearà el dia de demà uns camps de treball, en el camp de la informació, doncs, microelectrònics, informàtics, intel·ligència artificial, el camp de les comunicacions amb telemàtica, amb teletreball, etc., antenes, per exemple, en el camp de la indústria, la robòtica, el làser, la fibra òptica, el disseny i fabricació per ordinador, l'automatització industrial, els robots, per descomptat. Es pensa ja en els serveis, l'ofimàtica, l'oficina del dia de demà, o la domòtica, la casa del dia de demà, aquests edificis intel·ligents, no? I tot això amb quines titulacions es pot fer? De manera genèrica, n'hi pot haver moltes que s'hi acosten en aquests camps de les TIC, però bàsicament hauria de ser un enginyer electrònic, un enginyer de telecomunicacions o un enginyer informàtic. Un altre camp de treball important, un altre pastís que per descomptat s'emportarà molta activitat en el futur, a no tardar gaire, és el camp de la salut i l'alimentació. I d'una manera moderna, en el camp de la biotecnologia, podríem dir. Biotecnologia per produir més aliments, nous aliments, per evitar, per exemple, plagues en el camp, per cultivar i recollir molta més doncs, cereals o molta més alimentació per a la població del futur. L'enginyeria genètica en aquest camp, a partir del genoma humà, amb les aplicacions que tindran els humans en els animals i en els vegetals, prevenir malalties, curar-les abans que apareixin, fer una radiografia de nosaltres quan naixem. Per descomptat, el camp més clàssic, podríem dir, de la medicina, però en tot aquest entorn doncs, tindrà un paper a jugar, en prevenció de noves malalties, en tractaments amb nous fàrmacs, pròtesis artificials, etc, etc. Tot això, com hem dit, doncs donarà uns camps de treball en el control de plagues en els cultius in vitro, l'aqüicultura, els cultius doncs, de peix estancat al mar o en zones doncs, de cultiu com que fossin pollastres, podríem dir, la mecanització del camp, els sistemes de reg més eficients, etc, etc. I quines titulacions s'acostarien en aquest paquet de salut, alimentació i biotecnologia? Per descomptat la medicina, també la bioquímica, també la biotecnologia, que ja és una titulació que es fa a Catalunya, i l'enginyer agrònom. Un tercer camp d'interès, de treball i de futur, en el futur més immediat i també a més llarg plaç, és per descomptat tot el tema de medi ambient i de sostenibilitat. Els gestors ambientals que han d'administrar responsablement el medi ambient, els enginyers ambientals que hauran de construir infraestructures ambientals per tractar aigua, residus, diguem, extreure recursos d'una manera curosa pel medi ambient, l'educador ambiental que haurà de sensibilitzar i educar en formació ambiental a la població. Això porta molts camps de treball, des de la gestió d'espais naturals, de parcs, d'urbanitzacions, fins a l'enginyer que haurà de construir aquestes infraestructures que dèiem, o educar i sensibilitzar la població de cara a nous esdeveniments, doncs per ser més curosos i preservar el medi ambient, per ser d'alguna manera sostenibles. I aquí quin paquet, podríem dir, de titulacions doncs, encaixen i si hi venen que un pot dirigir-s'hi. Per descomptat, moltes de les enginyeries doncs, són per resoldre problemes i afecten en el medi ambient i poden doncs, tenir coneixements d'aire, doncs, d'aigües, de residus, de sols. Les ciències ambientals, per descomptat, és la que més potser lliga amb el mateix títol, com diu, la geologia, la biologia, la veterinària o la química. Un quart paquet de formació i d'activitat que hi ha ara ja i que hi serà cada vegada en escreix és l'educació social. Educar i treballar amb els infants i amb la gent gran. Atenció als jubilats, atenció a la gent gran, atenció als discapacitats, atenció als que tenen alguna deficiència, atenció als immigrants, als provinents d'altres països i d'altres cultures. Això donarà uns camps de treball a les llars d'infants, a les residències de gent gran, en els camps d'aprenentatge, en els centres d'acollida, on hi ha d'haver una atenció i una formació especialitzada i dirigida a persones concretes, colònies, cases de pagès, etc, etc. I quines titulacions podrien encaixar en aquest bloc d'educació social i de marginació d'alguna manera? Doncs el camp de la medicina, el camp de la infermeria, els fisioterapeutes, els psicòlegs, els odontòlegs, els dentistes i tot el camp de l'educació social. I per acabar aquest bloc, altres reptes i altres professions que no podem descuidar i que també tindran la seva importància en un futur immediat, tot el camp dels nous materials, de l'energia i de les energies alternatives, uns altres nivells, doncs la conquesta de l'espai, més a prop de nosaltres el turisme, la publicitat, les relacions públiques, les relacions laborals i el risc laboral, aquesta llei doncs, que ja es va aplicant a les empreses i que cada vegada doncs, dona també un camp de treball a molta gent, el periodisme, traducció i interpretació, tot el tema de dret aplicat doncs, a camps concrets, com poden ser el de medi ambient i d'altres, la direcció d'empreses, l'economia, el comerç, el màrqueting, els estudis financers i de logística, els psicòlegs, els que estudien recursos humans, tècnics en qualitat, tècnics en seguretat i risc, com han dit, o bé tot el camp de la recerca i de l'enginyeria en desenvolupament. Tornem, amics, de la veu de Navàs amb el programa Ciència a l'abast de tothom. avui dedicat als joves que d'alguna manera han de decidir, han d'iniciar una nova formació, una carrera l'any vinent. En aquest mes de juny és molt adient perquè estan embrancats amb exàmens i en pensar en selectivitat i en el seu futur més immediat. Però crec que també pot servir als pares, ja que és una guia per conèixer millor en el que s'embranquen els seus fills. Anem a parlar ara de com està la Universitat Espanyola, la Universitat també a Catalunya, el sistema educatiu. Sabem la majoria, doncs, ja que s'accedeix al batxillerat després de fer els ensenyaments secundaris obligatoris, l'ESO. El batxillerat són dos cursos, després hi ha una prova d'accés a la universitat, l'ESPAU, la selectivitat coneguda, i s'entra ja a la universitat, si això s'aprova i es té la nota que correspon, que cada vegada cal dir-ho, doncs, es necessita una nota de tall més baixa, perquè en el món universitari també manquen estudiants. La naturalitat ha fet que entri menys gent de 18 anys o de 19 anys a la universitat. En el món universitari hi ha, podríem dir, tres grans nivells de formació. Les carreres de primer cicle, allà on el títol que treus és de diplomat o d'enginyer tècnic o d'arquitecte tècnic, són titulacions de 3 anys. Les titulacions de segon cicle, on ja s'acaba llicenciat, enginyer, diguem-ne, superior o arquitecte, que són carreres de 4 o 5 anys, i finalment el doctorat, que si un no ha acabat les ganes d'estudiar i de fer recerca i de treball en el món universitari, doncs una vegada acabada la titulació superior pot entrar en el món de la investigació fent un doctorat que poden ser d'uns 3, 4 o 5 anys. No? Cal remarcar molt també que després del batxillerat l'única opció no és la universitat, i que moltes vegades és molt vàlida i molt positiva per molta gent fer un cicle formatiu. Hi pot haver cicles formatius de grau mitjà que ja es poden fer a partir de l'ESO, de l'ensenyament secundari obligatori, i cicles formatius de grau superior que s'han de fer després del batxillerat, o bé que també s'hi poden entrar a partir d'una prova quan s'ha acabat el cicle formatiu de grau mitjà. Cal dir que aquesta prova, doncs, en abans mateix es fa, i per tant un pot anar, després de l'ESO, no continuar batxillerat, sinó un cicle formatiu de grau mig, que són normalment 2 anys, fer una prova d'accés, i que això pot durar també un altre any pràcticament, i anar a un cicle formatiu de grau superior, que solen ser també 2 anys, i d'aquí pot entrar a la universitat sense haver fet un batxillerat. I en el món universitari de Catalunya, en quin panorama el tenim actualment? Doncs fixeu-vos, a Catalunya hi ha ara 190.000 estudiants a la universitat. Hi ha 7 universitats públiques, 4 universitats privades i la UOC, o la Universitat Oberta de Catalunya. Dins de les universitats públiques, les 3 clàssiques de tota la vida, que hi havia, doncs, ja fa molts anys, per descomptat és la Universitat de Barcelona, aquest monstre d'universitat on hi ha 58.000 estudiants. I llavors ve la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, que les dues estan pràcticament empatades entre 30 i 35.000 estudiants, cada una d'elles. Molt més enrere venen la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la Universitat de Girona. Totes aquestes 4 també són públiques i estan entre 7 i 12.000 estudiants cada una. Per tant, són universitats molt més manejables que les 3 primeres que hem dit i sobretot que la Universitat de Barcelona. A més d'aquestes 3 universitats públiques, n'hi ha 4 de privades actualment, que són la Universitat de Vic, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliva, que va començar la seva activitat l'any passat. I llavors, a més de tot això, hi ha la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, diguem, per gent que treballa i que no és presencial, sinó que es fa d'alguna manera a distància amb algunes consultes periòdiques, que no deixa de mereixer que té 10.000 estudiants i, per tant, també contribueix amb tot l'ensenyament superior del nostre país. L'any passat hi havia 64.000 alumnes que, diguem, tenien 18 anys i que, per tant, d'alguna manera podien entrar a la universitat, no? Que havien fet els estudis per poder entrar a la universitat. D'aquests 64.000 en van entrar 40.000 aproximadament, per tant és un 60% i escaig. O sigui que podríem concloure que ara el 60% de la gent que acaba un batxillerat, que acaba uns estudis mitjans, entra a la universitat en el nostre país, a Catalunya, un 60%. I ja dic, l'any passat en van entrar de nous uns 40.000, i ja es va concloure una mica el punt d'inflexió de que cada any n'entraven menys, aquests últims anys, degut a la natalitat de que fa doncs, 15-20 anys que va ser molt baixa, i ara ja es torna a decantar una mica, en petits increments, 100, centenars d'alumnes, però ja sembla que hem passat el punt més baix i que ja anirà en creixement, perquè també hi ha alguns immigrants que entren a la universitat. Cal dir que el món universitari és molt diferent de fa uns anys, i ara no es parla gairebé de cursos, sinó que es parla de cicles i de crèdits, i així una carrera de primer cicle, quan un pensi fer-la, que són 3 anys, té uns 225 crèdits aproximadament, 3 anys acadèmics d'estudi, com sap molta gent, la majoria de la gent, i el títol que es treu és diplomat, mestre, arquitecte tècnic o enginyer tècnic. Hi ha carreres que són de primer i segon cicle, que són uns 400 crèdits, cada crèdit són 10 hores de classe. Aquests de primer i segon cicle duren 4 o 5 anys, i la titulació que es treu és llicenciat, arquitecte o enginyer. Hi ha titulacions només de segon cicle i que s'hi accedeix després d'un primer cicle. Per tant, un pot fer una mica la carrera, no sé com diem a vegades, com que fos una escala, no? Primer pugem 3 cursos, 3 graons, tenim un títol, podem anar a treballar, o podem continuar un segon cicle de 2 anys més, i també és que s'obté el títol llicenciat, arquitecte o enginyer. Per tant, a vegades és molt adequat començar per titulacions de 3 anys i després accedir, si un creu, a una carrera superior amb 2 anys més, que moltes carreres tenen passarel·les directes, o sigui que sense cap, amb totes les convalidacions ja passes a quart de superior i et queda quart i cinquè, i algunes hi ha alguna matèria que s'ha d'impartir, algunes moltes matèries, si són del mateix camp, doncs la majoria de les vegades hi entres directament, si no, doncs pot ser que hagués de fer un quadrimestre més, no? I per descomptat encara hi ha el tercer cicle, que és el doctorat, que això doncs, hi ha uns crèdits que s'han de fer, 32 crèdits, i després una investigació que és la tesi doctoral. Aquests crèdits, ja ho hem dit, són 10 hores de classe, de moment, i les matèries que es trobarà un alumne que entra a la universitat, ja les coneix, però a la seva titulació hi haurà el 50% de matèries troncals, que vol dir que tot Espanya fan la mateixa matèria per aquella carrera, si un fa advocat, o un fa enginyer, o un fa medicina, el 50% de la seva titulació és igual aquí que a Saragossa, que a Valladolid, diguem, no? Hi ha un 30% de matèria obligatòria de cada universitat, aquesta la posa cada universitat específicament, per tant, l'alumne pot ser que la Universitat de Girona i la de Barcelona no estudiïn el mateix fent la mateixa carrera, en un 30%, L'alumne també pot escollir 10% de matèries optatives de la seva carrera, per tant, pot triar dintre un paquet que hi ha molt ampli de matèries optatives, i encara hi ha unes matèries de lliure elecció que tornen a ser un 10%. Per tant, el 50% és a tot Espanya igual, el 30% depèn de cada universitat, i el 20% restant l'escolleix, el tria l'alumne segons els seus interessos i la seva doncs, possible dedicació futura, no? Està estructurat en quadrimestres, per tant, a la universitat se sol treballar ara de setembre a febrer en el primer quadrimestre, i de setembre a gener en el primer quadrimestre, i de febrer a juny, juliol, en el segon quadrimestre. S'aproven els quadrimestres per separat, i algunes universitats tenen el que diuen una fase selectiva en el primer quadrimestre del primer any, que s'ha d'aprovar amb dues opcions. Si al cap de dues opcions no s'aprova, has de canviar de carrera. I si canviant de carrera no s'aprova, has de canviar d'universitat. Però diguem que aquests són extrems i que no ens hi hem de veure abocats per mitjanament bons estudiants que siguem. Tot això aquest any s'entrarà aquí a partir de la selectivitat que es farà el 15, 16 i 17 d'aquest juny que estem ara. Què podem fer d'aquestes carreres universitàries a prop nostre, aquí a Manresa? A Barcelona, per descomptat, hi ha, em sembla que són 200 titulacions diferents que es poden fer en aquestes doncs 7 universitats públiques, 4 de privades i la UOC, però aquí a prop de casa, a Manresa, per dir alguna cosa, hi ha 3 centres on es fan estudis universitaris. L'Escola Universitària Politècnica, on es fa enginyer tècnic de mines, enginyer tècnic en electrònica, enginyer tècnic en mecànica, enginyer tècnic en química industrial i enginyer tècnic en telecomunicacions. Són carreres que, com diu la mateixa paraula, de 3 anys, i que, hasta per saber el cost, és una universitat pública, es pertany a la UPC, a la Universitat Politècnica de Catalunya, i el cost que té un curs és aproximadament d'unes 160.000 pessetes. No hi ha matrícula cada mes, sinó que es paga amb 2 cops, a cada quadrimestre unes 80.000 pessetes de les d'abans, ho podríem passar-ho a euros, però potser ens entendrem més, i això és l'ensenyament públic, que és igual de preu aquí que en una altra universitat. Hi ha també la Fundació Universitària del Bages, on la majoria de les carreres les té adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona i que està fent infermeria, fisioteràpia, podologia, logopèdia i ciències empresarials. La Fundació Universitària del Bages, la FUB, no és pública, és, diguem, privada, i per tant, doncs, diguem, s'homologuen els títols a través de la Universitat Autònoma de Barcelona, i el seu cost anual, en pessetes també us ho diré, va entre les 550.000 i les 580.000 pessetes cada any. I finalment aquí a Manresa també hi ha l'Escola Universitària de Turisme de Manresa, que és la Juviat, on es treu el títol de diplomat en turisme, i que el seu cost anual, també en pessetes, és d'unes 580.000 pessetes a l'any. Cal dir que la majoria de les carreres tècniques, sanitàries i del camp social tenen molta activitat, no hi ha atur, i per tant el món de les ciències de la salut, odontòleg bàsicament, de les ciències socials amb economia, administració d'empreses, direcció d'empreses, ciències polítiques, ciències experimentals, doncs no tenen atur, la gent doncs es col·loca, si no immediatament amb allò que vol, sí amb un breu plaç, i per descomptat les carreres tècniques, les enginyeries, moltíssim, fa falta enginyers en el nostre país, hi ha una evolució constant de la tecnologia, i per tant, tant l'enginyer tècnic, que és molt versàtil, que pot treballar en molts camps de l'empresa, és molt apreciat i se'l lloga fàcilment i pocs estan gaires mesos, una vegada han acabat la carrera, aturats fins a trobar feina, i l'enginyer, diguem-ne, superior, o també els arquitectes, doncs, el mateix camí. Tornem amb tots vostès, avui parlant de formació pel demà. Ara, en aquesta època, a prop dels exàmens i de prendre decisions per molts alumnes i molta gent que està acabant el batxillerat i que estan indecisos en veure què toca fer. En aquest últim bloc parlarem una miqueta de lo que serà el futur de la Universitat Espanyola i, per tant, també de Catalunya, perquè s'està reformant les titulacions, suposo que no han sentit a parlar en alguna ocasió, es vol fer un espai europeu d'ensenyament superior. Es vol que les titulacions que es fan a Catalunya, a Espanya i a França, per descomptat, estiguin homologades en tots els països d'Europa, doncs, i per tant la gent es pugui anar a treballar en un altre país sense cap dificultat amb la seva homologació dels títols, que ara no és així. La Unió Europea té previst per l'any 2010 que aquest espai europeu d'ensenyament superior doncs sigui ja efectiu. Tot això es va iniciar amb el que en diu la declaració de Bolònia, a Itàlia. Aquesta declaració es va fer l'any 1999, on els ministres de 30 països d'Europa es van asseure a parlar de com es podia crear un espai únic d'ensenyament a tota Europa, degut a la gran diversitat que hi havia ara i, per tant, els problemes que creava el trasbàs de persones a treballar d'un món a l'altre o d'una empresa a l'altre en països diferents. Més tard es van fer reunions també a Salamanca i a Praga l'any 2001. S'ha fet una altra reunió per avançar en aquest tema a Berlín l'any 2003, i es preveuen ja futures reunions i, per tant, l'espai del 2010 segurament que s'avançarà. Com serà aquesta educació europea per tothom bàsicament igual o homogènia? Doncs va amb dos grans nivells. El que en diran els estudis de nivell de grau, que seran 3 o 4 anys, ara comentarem una miqueta les diferències, es traurà el títol de llicenciat enginyer o arquitecte com ara, Hi haurà segurament uns 240 crèdits, també. És el que és, és l'equivalent al bachelor molt famós en els països anglosaxons, per tant, han copiat molt del que es fa a Anglaterra i, a Irlanda i al seu entorn. És un títol de qualificació professional que ja pots anar en el món laboral de tota Europa. Proporcionarà aquest títol de grau, aquest nivell de grau, una formació bàsica, molt transversal amb altres disciplines, per tant, bàsica en matemàtiques, en física, en química, amb dibuix, amb ordinador, amb informàtica, amb les noves tecnologies, i després també transversal amb els temes de dret, de medi ambient, d'economia, de risc a les empreses. I, per tant, tindrà la persona que acaba aquest nivell de grau de 3 o 4 anys una formació bàsica que a partir d'aquí es podrà llançar amb una formació contínua, doncs, més dirigida, o bé a fer el que se'n diu el segon nivell, que serà el nivell de postgrau. Aquest nivell de postgrau contemplarà dos vessants. Una que serà el màster, un màster professional, que tindrà entre 60 i 120 crèdits, 2 anys, també homologat a tota Europa. Aquest màster el donarà cada universitat i és la primera vegada que els màsters seran públics, seran oficials. Ara, quan un volia fer un màster, era una despesa que havia de fer pel seu compte, havia de buscar quina universitat, doncs, feia un màster del que li convenia. Doncs a partir de que hi entria en funcionament aquest espai europeu d'ensenyament superior, el màster serà com una titulació més, 2 anys a partir del primer nivell, i per tant ja serà contemplat com el nivell de postgrau. També que a nivell de postgrau contempla, per aquells que no es volen dedicar a un màster, que serà molt professional i molt dirigit, que es volen dedicar a la investigació, doncs podran fer el doctorat, podran acabar la seva tesi doctoral i fer doctor com ara. Per tant, nivell de grau, 3 o 4 cursos, nivell de postgrau, 2 cursos pel màster i el doctorat depèn ja de la tesi doctoral. La unitat de valoració que hi haurà a tota Europa serà també els crèdits, el crèdit europeu, que no és, i aquí hi ha un gran canvi també radical, no és una mesura de les classes que imparteix el professor, no són les 10 classes, les 10 hores de classe d'ara, sinó que serà una unitat per valorar la feina de l'alumne. Per tant, es vol fer un canvi de xip, de passar a el que se'n diu, doncs, una classe magistral del professor a una feina realitzada per l'alumne, que també es valorarà amb hores. Per tant, se centra més en l'aprenentatge de l'estudiant que no pas en la docència del professor. Aquest sistema europeu de transferència, diguem, de crèdits, es creu que hi haurà 60 crèdits, això ha de treballar, diguem, tot aquest conjunt de treball a davant del professor, pel teu compte, presentant treballs, projectes, serà un 60 crèdits cada any, pensant que cada crèdit d'aquestes 30 hores en aquest nou espai europeu, doncs seran unes 1.800 hores de feina cada curs. Es podrà fer també un suplement europeu al títol, que en diuen, per tant, una espècie de document que s'adjuntarà al títol per si hi ha hagut alguna especialització, doncs, singular d'aquella universitat. I tot això no és llunyà, perquè aquest setembre proper a Catalunya ja comencen 47 carreres, 47 titulacions, a fer-se amb aquest nou sistema de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. A més d'aquestes 47 titulacions, que seran de 3 anys, Catalunya comença a fer això com a experimental de 3 anys, caldrà veure si d'aquí 3 anys se'ls pot donar el títol que toca o els hi faltarà algun document, no, algun curs de complement, no està encara ben clar, perquè no ha estat aprovat per l'Estat espanyol, però de moment Catalunya s'avança en aquesta nova iniciativa d'Europa i fa un pla pilot per adaptar-se més ràpidament a Europa amb els estudis, doncs, aquests europeus, en 47 títols. Títols molt variats. Biblioteconomia i documentació, estadística, enginyeria informàtica, ciències ambientals, enginyeria química, física, etc. Seran carreres de 3 anys, singular, perquè fins ara totes eren de 4, la majoria d'aquestes. Només queden, mantenint una mica la seva durada, veterinària, que serà de 5 anys, i medicina de 6. Però els altres, diguem, 40 i pico de títols que s'adapten ja en l'espai europeu, seran de 3 cursos. I això n'hi haurà algun a prop de casa, doncs a Manresa es farà l'enginyer tècnic de mines, que ja era de 3 anys, però ja es farà pensant en aquesta vessant europea, per tant, amb crèdits diferents, amb matèries, doncs, més transversals, com hem dit, i per tant, una carrera de 3 anys que doncs mirarà de cara a Europa, podríem dir-ne. I fins aquí el que ha donat de si el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, dedicat als més joves, però també als altres, als pares i als que es vulguin informar d'aquests temes. Hem parlat de la formació pel dia de demà. Sempre queda, a més, la formació contínua, que aquesta no s'acaba mai, ens ha d'acompanyar tota la vida. i si Déu vol ens retrobarem el primer diumenge de juliol. Molt bon dia a tothom.